Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, que passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem obrint-li les portes ni més ni menys que Diana Gómez Núria.
La nostra convidada d'avui és actriu de teatre, cinema i televisió i molt coneguda per haver protagonitzat pel·lícules com Eloís i també participar en sèries d'èxit com La Casa de Papel, El Crac o Valèria. Si viatgem al passat, la Diana va començar a familiaritzar-se amb el món de la interpretació a través del teatre, on els seus pares ja la van apuntar des de ben petita. Va ser a partir d'aquí quan va anar creixent en aquest món i amb el pas del temps ja va començar a fer aparicions en teatre i televisió, fins a fer el salt en el cinema, on va interpretar el personatge de l'Àsia, una de les dues protagonistes de la pel·lícula de Jesús Garay i Eloís. Un projecte al qual se li van sumar molts d'altres, com les sèries El secreto de Puente Viejo, Sé quién eres, La casa de papel i Valeria. I ara, des del dimecres, que ja la podem veure al Teatre Nacional de Catalunya amb l'obra Abgivenhet, una obra on ella es posa en la pell d'una de les seves protagonistes, la Inga, i que avui ens ve presentant directe a la caravana de Ràdio Estel.
Diana Gómez, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Diana, ara parlem d'aquest Abgivenhet que acabeu de presentar al Teatre Nacional de Catalunya amb totes les entrades exaurides. Ara ho comentem tot plegat, però abans parlem de la teva trajectòria com a actriu, perquè ara ens ho comentava la Núria, des de petita que ja tenies clar que el món de la interpretació era el teu,
Sí, 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 la veritat és que m'hi vaig trobar una mica perquè m'hi van apuntar, perquè era molt vergonyosa i també perquè vaig començar a fer dansa quan era molt, molt petita. I d'alguna manera és com que no m'he sapigut veure mai més fent una altra cosa que no fos això. I aquí estic i tinc la sort també de que em podien anar sortint feines i que m'he pogut mantenir una mica sent actriu.
Com ha evolucionat Diana Gómez en el paper d'actriu, diguem-ne, des de llavors?
Molt, molt, molt. He après molt. També treballar des de tan jove et dona l'oportunitat d'aprendre dels actors i les actrius que t'envolten, d'aprendre com es preparen els papers, de com viuen la professió i a poc a poc doncs, bueno, anar millorant i anar creixent com a actriu i també com a persona, perquè jo crec que és una professió molt maca que també et dona l'oportunitat de créixer com a persona, d'ampliar una mica els teus punts de vista i conèixer, com que coneixes molta gent i com que et poses en la pell de molts personatges, d'alguna manera amplies una mica el ventall d'opinió que tens.
Diana, si no tinc entès malament, m'ha enxivat que t'estaves formant, que mentre t'estaves formant no compaginaves la teva carrera com a actriu amb la d'història.
Exactament, sí, sí, vaig començar a estudiar història perquè m'agradava molt i el que passa que intentava fer les dues carreres alhora, després em va començar a sortir feina d'actriu i ho vaig deixar. I història és una cosa que m'agradaria acabar algun dia,
sí?
Però clar, sí, 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 el que passa que m'he de canviar de llicenciatura a grau, després història és una carrera que no sé per què com a tal no està a distància, només està a la UNED i junt amb geografia, i geografia és una cosa que a mi no m'interessa, i llavors no he tingut l'oportunitat d'acabar-la mai, però sí que és una cosa que m'agradaria fer en un futur.
Acaba-la, t'ho diu un historiador.
Ah, sí? Que bé, que bé. Sí, sí, en tinc ganes.
Diana, fent un repàs de la teva trajectòria, també hem vist que ets membre fundadora de la companyia 42 quilòmetres, amb la que veu estrenar precisament l'espectacle 42 quilòmetres el 2019 i el 2020, al Teatre Eòlia, al Teatre La Gleva, també. Quin és el futur de les companyies teatrals?
La veritat és que, per exemple, amb 42 quilòmetres ens està costant molt, tenim un parell de projectes més i ens està costant molt trobar un teatre on poder no només exhibir-lo, sinó també on poder aconseguir una mica de producció. I ens està costant moltíssim. Llavors, crec que per les companyies petites, per les que comencen, és molt difícil i has de posar moltes hores i has de posar-hi tu molts diners per intentar engegar un projecte. Llavors, també nosaltres com a base tenim com un lema que és que intentar no fer cap projecte si no podem pagar mínimament un sou a les persones que participen del nostre projecte, però a vegades aconseguir això és impossible i inviable si vols que un projecte surti a la llum. I és molt difícil, la veritat, no sé com es fa, però és molt difícil.
Precisament, ja que parlem de teatre, com veus la salut del teatre català?
Crec que bé, crec que li falten obrir una mica nous horitzons. No sé com hem d'aconseguir que el públic hi vagi més. Ara també estic dient això i de fet estic en una obra de teatre que ho té tot exaurit,
sí.
Però clar, no sé quina és la clau de l'èxit per cridar l'atenció del públic, perquè és veritat que últimament estàvem una mica baixos, que post-pandèmia, amb tota l'obertura, costava una mica que la gent anés al teatre, però és cert que després hi han projectes que no saps per què ho exaureixen tot i arriben molt a la gent. Llavors, bueno, escoltar una mica també això i donar diferents tipus de teatre, que jo crec que també està bé com diferents projectes per diferent tipus de públic, perquè si no, en el fons, sembla que només estiguem fent teatre per un tipus de públic.
Clar, em parlaves de diferents tipus de públic. Jo tinc la santa mania de preguntar-vos a les actrius, als actors, als directors, als dramaturgs, a tota la gent del teatre, què passa amb el públic jove? I ho dic perquè, ara que ens deies també com es va iniciar o reiniciar tot després de la pandèmia, jo recordo que quan van obrir els teatres de nou, la primera gent que va anar als teatres és precisament la gent que més por tenia d'anar al teatre, que és la gent gran. La meva pregunta sí. És què passa amb la població jove, perquè la població jove li costa anar al teatre.
Sí, d'alguna manera jo crec que tenim un problema perquè no sabem quin és el motiu pel qual no se senten cridats a anar-hi. I podríem estar parlant de facilitats de preus o no preus, però després, per exemple, hi ha una moda que és l'escape room, que crec que molta gent jove sí que es gasten els diners per fer-los. Llavors, no sé si hem de potser canviar el punt de vista, crec que ho hem de fer no atractiu per ells, però o sigui, no d'una manera infantilitzada, però sí de pensar una mica què és el que potser esperen veure, quines són les dinàmiques que tenen ells per relacionar-se ara mateix, que segurament són diferents a les que teníem nosaltres quan teníem la seva edat, però en el fons crec que és el públic que hem de treballar perquè vingui, perquè és el públic del futur. És a dir, si jo em vull dedicar a aquesta feina i tant de bo em dediqui a aquesta feina durant molts anys, serà el públic que tindré en un futur, espero.
Clar, si ens centrem en el present de la Diana Gómez, hem de parlar sí o sí d'aquesta obra, de Given Head, una obra que tot just vau estrenar el dimecres al Teatre Nacional de Catalunya. Com anà aquesta estrena?
Bé, molt bé. De fet, vam fer tant dimecres com dijous funcions matinals per escoles i molt bé, és molt interessant. És molt interessant perquè és un públic molt exigent, però alhora és molt gratificant veure quan estan entrant a la funció, com l'estan seguint, quan se'ls escapa comentaris, però perquè estan seguint l'obra i estan dins de la història i és molt bonic de veure.
Clar, només comença l'obra, ara ens ho deies, ja heu penjat el cartell d'entrades exaurides en totes les funcions, que això és una brutalitat a dia d'avui. Però també això suposa una pressió afegida, estrenar així una obra de teatre?
Sí, una mica, perquè, clar, crec que l'èxit d'aquestes ventes al·lucinants és l'èxit que va tenir ACA per mi.
Sí.
I això sí que per mi suposa un com una mica de pressió afegida de, bueno, ara està una mica a les nostres mans que també això funcioni, que estigui bé i que la gent surti contenta i que s'ho passi bé i que surti de la funció tocada.
Jo com que us vindré a veure la setmana vinent i no vull cap spoiler, deixa'm preguntar-te en línies generals què és el que hi podem veure en una obra com aquesta.
Doncs a Given Head el que veurem és bueno, la història de dos germans serbis que arriben a Estocolm i allà es troben amb un altre personatge que en aquest cas és el Tàric. Els dos germans són l'Ivan i en Peter, que en Tàric porta 6 anys ja a Suècia, que també és de Bòsnia, però ja porta uns anys aquí, i també un altre personatge, que és l'Inga, que és el meu personatge, que és una noia que treballa en aquest centre d'inclusió que els hi dona la benvinguda. I són 4 personatges joves, amb moltes ganes de canviar les coses, amb molta esperança, i és una mica el camí que tenen amb aquesta esperança i què passa si aconsegueixen o no el que volen i el que tant desitgen.
És clar, una obra que es titula Given Head, en català Emoció. Suposo que l'emoció és un dels punts forts de l'obra, no?
Sí, és un dels punts, és un dels punts forts. La il·lusió, la innocència. Per mi, un dels personatges més bonics és el germà petit, el Peter, que és el personatge que encarna més aquesta il·lusió, aquesta innocència, aquesta esperança amb els ulls brillants de que tot anirà bé, de que es poden canviar les coses i de que el món pot ser maco i bonic.
Precisament, quan ens parlaves una mica de la pandèmia, recordava que es va dir molt que la tercera onada de la pandèmia seria la onada de la salut mental i sembla que aquesta no s'acabi mai. És un any en el que tots anem parlant molt de salut mental. Per tant, va bé que aquesta obra s'estreni un any com aquest, no? Una obra que ens parla, com deies, d'emocions i d'esperança, no?
Sí, de fet crec que és una obra que va bé sempre. El que passa que crec que cada cop més que estem en aquest món que patim com molt per dintre, que a més tenim unes xarxes socials en les quals sembla que hem de demostrar que sempre estem bé, que tot és meravellós, que hi ha molta pressió per ensenyar-nos contínuament. Crec que va bé parlar de l'esperança i jo sempre dic que amb aquesta obra he reflexionat i reflexiono molt de si l'esperança és un sentiment que es pot tenir col·lectivament o és un sentiment individualista. Perquè tinc la sensació que també, igual com a societat, som persones una mica individualistes i que ens costa trobar-nos per anar totes a una.
De fet, sense anar més lluny, la directora d'aquesta obra, que és Montse Rodríguez, defensa la importància d'obrir els ulls, de conèixer les històries de tothom, de fer-les nostres, no, que és el que deies, aquesta col·lectivitat, no? I assegurava que aquesta és l'única manera de conservar les rialles i mantenir l'esperança que tot allò que avui ens trobem sigui millor del que vam imaginar ahir, no?
Sí, 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 totalment. I de fet, que molta gent ens pregunta pel títol, el Quim Ávila, que també és un dels actors que està a l'obra, també deia una cosa molt interessant, que és que malament que no sapiguem què significa Upgiven Head, perquè és una paraula amb una realitat molt concreta que passava a Suècia i que curiós i que fort que no ens hagi arribat i que no sigui una paraula del nostre vocabulari i que no sapiguem què significa. Llavors, crec que tot això és molt important, i és molt important parlar-ne i compartir-ho, que de fet, per mi el teatre també és una activitat col·lectiva i crec que està bé compartir-ho, i amb tot el públic, amb tots els actors, amb tot l'equip, vull dir que es creen com unes sinergies que crec que són molt interessants perquè siguin com motor de canvi.
Sortint de l'obra i aprofitant ara que estàvem parlant una mica d'esperança, com sabràs, Diana, aquesta setmana n'hem parlat molt tots els mitjans, perquè aquest 11 de gener ha fet ni més ni menys que 10 anys que ens va deixar una de les grans del teatre català, com és l'Anna Lizaran. Deixa'm preguntar-te, Diana, què ha deixat, quin és el llegat d'Anna Lizaran al teatre català?
Per mi el llegat és enorme. O sigui, era una actriu immensa, però a més era compromesa, era molt treballadora i crec que és una figura d'aquestes que no han tornat a passar. Vull dir que també crec que és interessant que no hi hagin còpies, però per mi Anna Lizaran és de lo millor que ha passat pels escenaris de Catalunya. I personalment era propera i era meravellosa, o sigui, meravellosa.
De seguida et pregunto per altres qüestions. De moment ho dèiem, entrades exaurides al Teatre Nacional de Catalunya. Serà una obra que es pugui prorrogar, que es pugui veure en altres llocs? Aneu de gira? Com va això?
Doncs crec que estan intentant parlar per una gira i tant de bo s'esdevingui i la puguem fer més, perquè a més, amb tota la companyia, amb el Pau Escobar també, amb el Biel Castanyo i el Quim Ávila, hem fet un grup molt bonic i crec que tenim moltes ganes de voltar i de fer-la molt, i tant que sí.
Ara sí, més enllà del teatre, si tenim a Diana Gómez aquí, hem de parlar sí o sí d'una sèrie de Netflix, que és aquesta, Valeria.
Chicas, he vuelto a Madrid y sigo sin saber qué hacer con mi libro. Lo de escribir mientras una se muere de hambre queda muy bien en una biografía. ¿Pero qué hago? ¿Debería vender mi alma a la editorial? Ay, yo cogería el dinero sin dudarlo.
No sé, es que soy la única que siente la presión de tener que alcanzar el éxito antes de los 30.
No, no, no. Pisas los 30 y la mayoría te...
Aquesta molts la coneixem ja, és una sèrie basada en les novel·les En los zapatos de Valeria, d'Elisabet Benavent, que tu has protagonitzat i que s'ha convertit en un gran èxit, en un gran èxit. Quan et van donar el paper de protagonista, el de Valeria, t'imaginaves que tingués tant èxit?
No, no, no.
No, eh?
No, 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 no. De fet, clar, com que l'estrena va ser al mig de la pandèmia, jo crec que era com, bueno, aviam com va, i hi havia una mica d'aquesta sensació de que ningú donava un duro per això. I la veritat és que la resposta va ser molt bèstia, i la segona temporada, que dèiem, bueno, ja veuràs ara que ja no estem en pandèmia, que la gent ja no està a casa, potser no funciona, i va funcionar encara millor. Jo estic al·lucinada, estic molt agraïda, i amb moltes ganes de que es vegi la tercera temporada, la veritat.
A vegades us pregunto molt als actors i a les actrius per l'èxit, i a vegades passa com la Diana, que busquen l'èxit fora de la sèrie. No, és que va arribar la pandèmia i la gent la va mirar molt. No, Diana, escolta'm, si té tant d'èxit segurament és perquè fas un treball excepcional, però a part d'això, deixa'm preguntar-te quina creus que és la clau de l'èxit d'una sèrie com aquesta, perquè hagi triomfat tant.
Crec que és una història com molt propera, a més amb un to que des de dins a vegades és difícil, perquè és un to de comèdia però realista, que a vegades és difícil perquè la línia és molt fineta, però crec que això és el que fa que sigui agradable. Després també jo crec que les localitzacions, per qui hagi estat a Madrid, per qui visqui a Madrid, són localitzacions que tothom coneix, que tothom va, llavors tot això fa que sigui molt propera. Crec que la història de les amigues, la relació de les amigues també, qui més qui menys té aquest grup d'amistats o si pot sentir identificat, i crec que tot això fa que la gent s'hi enganxi. I després també he de dir que clar, molta gent ja l'esperava perquè era superfan de les novel·les, que ja eren un fenomen abans de la sèrie.
Per qui no l'hagi pogut veure mai, cosa que m'estranyaria, però per qui no l'hagi vist mai, Diana, al llarg de les dues temporades el teu personatge ha patit una gran evolució, no?, d'estar casada i escriure novel·les eròtiques a tot el contrari. Com ens definiries la Valeria?
Com la definiria? Crec que la Valeria és una persona amb una pulsió a dintre molt forta, amb moltes ganes de fer, d'expressar-se, el que passa que no sempre trobava la manera. Crec que la primera temporada estava molt perduda, perquè tenia com un desig molt gran, però moltes contradiccions, tenia molts problemes, no, era molt insegura. Crec que és una persona que és molt fàcil de que caigui en la inseguretat, però a poc jo crec que s'ha anat fent gran, s'ha anat acceptant, ha anat acceptant també aquesta part com més torpe, més insegura, i llavors el seu caminet és de descobrir què vol, com ho vol, i intentar dur-ho a terme, que en el fons és el que volem tots i intentem tots cada dia.
Ara us ho dèiem, que això es pot veure al llarg de dues temporades de Valeria, i de la tercera sabem que ja està gravada, però encara no hi ha data oficial d'estrena. Jo ja sé que ho dieu molt, que ho fem això els periodistes, però ho he de fer. No sé si ens pots avançar alguna coseta d'aquesta tercera temporada.
No, simplement que... Aviam, qui s'hagi llegit el llibre sap que apareixerà una altra persona. Però aquí ho deixo.
Una altra persona.
Bruno Aguilar.
Una altra persona que es diu Mario Casas, no? Això es pot dir.
No.
Que intuïm que podria ser Mario Casas. Va, per cert, Diana, no fa gaire també una altra novetat en la teva vida ja personal, i és que has pogut ser mare.
Sí, vaig ser mare.
Escolta, com ho compagines tot plegat amb tanta feina?
Doncs amb molta conciliació amb la meva parella, amb àvies, intentant fer horaris, fent croquis i com podem. I clar, quan estàvem fent Valeria, la veritat és que m'emportava la família mitja setmana i després marxaven, i llavors, bueno, és una criatura que ha viatjat molt de molt petit.
Parlàvem de Valeria, parlàvem d'Upgiven Head, no sé si tens algun projecte més entre mans.
No, la veritat és que no. Estic amb això i feliç, i també amb ganes una mica de descansar quan acabi les funcions del Givenhead, que també ja toca una mica.
Givenhead, que la podeu veure al Teatre Nacional de Catalunya, entrades exaurides, sobretot segur que anirà a girar aquesta obra. Aneu-la a veure si podeu, que val molt, molt, molt la pena. Diana Gómez, actriu protagonista d'aquesta obra de Givenhead al Teatre Nacional de Catalunya, també a la sèrie de Valeria a Netflix. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana. Una abraçada molt gran.
A vosaltres, una abraçada enorme. Gràcies.